Ràdio Estel i Ràdio Principat us convida cada setmana a la taula de l'Evangeli. Una conversa sobre el missatge litúrgic de cada diumenge.
Benvinguts, amics i amigues de la taula de l'Evangeli, a aquesta nova edició del programa. Som als estudis de Ràdio Estel a Barcelona amb els nostres contertulians, preparats per a comentar la litúrgia de la missa d'aquest diumenge, el tercer de Quaresma, i primer diumenge de seu vacant a l'Església, després de la renúncia del papa Benet XVI. Els nostres tertulians, com deien, els presentem ara mateix. Som Begoña Palau, és professora de la Facultat de Teologia de Catalunya i membre del Seminari del Poble de Déu. Hola, què tal?
Hola, Maria, torno a estar aquí.
Gràcies, eh? I Francesc Figueres és membre de la Comunitat Betània i de la Delegació de Joventut de l'Arquebisbat de Barcelona. Hola, Francesc.
Què tal? Com estem?
Molt bé, contents de tenir-vos novament aquí amb nosaltres. Igualment. Així com també amb mossèn Xaver Segura, que és prevere a la parròquia de Sant Francisco de Assís de Bilbao i es dedica a la formació dels laics.
Hola, de vos guard.
Contents també de tenir-vos aquí a tots tres. Gràcies. Doncs,
Un gran canvi, respecte a la setmana passada. Teníem papa, ara estem amb seu vacant.
Sí.
Bé. Seguirem pregant i confiant,
sí,
no?
Exactament, com ha de ser. No? De fet, Benet XVI, abans ja del dia 28, que era el dia que ho deixava tot, diguéssim.
Dijous passat.
Sí, justament, que insistia en que preguessin per ell, però també pel nou papa.
Sí.
És molt bonic, eh? Ja ho recordàvem també el diumenge passat en el nostre programa. Doncs ara també hem de recordar als nostres oients que la direcció del programa va a càrrec de Melcio Querol, la producció de l'Àlex Alsina, i els controls avui els porta en Toni Huguet. Maria Marim, com cada setmana, presenta i condueix la taula de l'Evangeli. Qui us parla? Benvinguts, ben trobats.
Ràdio Principat i Ràdio Estel. Sempre amb tu.
Primera lectura d'aquest diumenge tercer de Quaresma és del llibre de l'Èxode i del capítol 3.
En aquells dies, Moisès pasturava el ramat del seu sogre Jetro, sacerdot madianita. Tot guiant el seu ramat desert enllà, arribà a l'Horeb, la muntanya de Déu. L'àngel del Senyor se li aparegué en una flama enmig de la bardissa. Va mirar i s'adonà que la bardissa cremava, però no es consumia. Moisès es va dir:
deixa'm anar a veure aquesta visió extraordinària. Què ho fa que no es cremi la bardissa?
El Senyor veié que s'acostava per mirar. Llavors Déu el cridà de la bardissa estant:
Moisès, Moisès.
Ell respongué:
aquí em teniu.
Déu li digué:
no t'acostis aquí, descalça't, que el lloc on estàs és terra sagrada.
I afegí:
jo sóc el Déu del teu pare, Déu d'Abraham, Déu d'Isaac, Déu de Jacob.
Moisès es cobrí la cara perquè no gosava mirar Déu. Llavors el Senyor li digué:
he vist les penes del meu poble al país d'Egipte i he sentit el clam que li arrenquen els seus explotadors. Conec els seus sofriments. Baixaré, doncs, a alliberar-lo del poder dels egipcis i a fer-lo pujar d'aquell país cap a un país bo i espaiós, un país que regalima llet i mel.
Moisès digué a Déu:
quan aniré a trobar els israelites i els diré: el Déu dels vostres pares m'envia a vosaltres, si ells em pregunten quin és el seu nom, què he de respondre?
Déu li contestà:
jo sóc el qui sóc.
I afegí:
respon així als israelites: jo sóc m'envia a vosaltres.
Déu digué encara a Moisès:
digues això als israelites: Yahvé, el qui és, el Déu dels vostres pares, Déu d'Abraham, Déu d'Isaac, Déu de Jacob, m'envia a vosaltres. Aquest serà el meu nom per sempre. Amb aquest nom em tindreu present totes les generacions.
Un episodi que narra la vocació de Moisès, on es veu clarament la crida de Déu, la resposta de Moisès i l'enviament a la missió. Déu l'envia, en efecte, a alliberar el seu poble del país d'Egipte. Què podríem ressaltar d'aquesta lectura? Tota ella és important, ja ho sabem, ja ho hem escoltat. Però què ressaltaríem? Què els hi sembla? Qui comença?
Bé.
Francesc, digui.
Jo m'agradaria lligar una mica venint de la setmana passada, la transfiguració. Estàvem parlant de Moisès,
sí.
era aquest l'enviat, ara estem al Nou Testament. I és bonic veure com, aquesta xafarderia de Moisès, no? O sigui, quan veu una cosa que li crida l'atenció i vol veure, i moltes la fe és això, és voler veure què hi ha, qui és Déu, no? I el bonic és aquest diàleg entre Déu i Moisès, no? Entre un Déu que no coneix, però que al mateix temps hi ha aquest respecte d'ell, inclús tapar-se la cara, no? Perquè hi ha quelcom de gran que ell no és digne de veure-li la cara, no? I m'agrada perquè és, avui en dia, amb el Nou Testament, amb la vinguda del Crist, amb la Pasqua que viurem, que estem preparant-nos ara a la Quaresma, podem veure Déu cara a cara. Jo penso que és aquest canvi de l'Antic Testament al Nou Testament. Jesús ens ha portat... Abans parlàvem d'aquest Déu, és el Déu d'Isaac, no sé què, jo sóc el que sóc. No, ara ja puc encarnar-ho. Déu m'ha enviat el seu fill i m'ha manifestat. S'ha fet home, el coneixem. Potser no l'hem vist, però tenim papers. Ens ha parlat d'ell. Penso que aquest canvi del Déu cara a cara... Les nostres generacions podem veure Déu cara a cara, ja, perquè Déu se'ns ha mostrat, se'ns ha manifestat, i penso que és un gran do.
La Dave Irwin parla del rostre de Déu, exacte. Jesús com a rostre de Déu, que és molt, molt bonic i molt impactant. A mi també una cosa que m'agrada molt d'aquesta lectura, bueno, m'encanta això, és aquest Déu tan proper, perquè clar, aquesta és la primera vegada que es té consciència, diguéssim, com a poble d'Israel a partir de Moisès, es té consciència de que Déu no és un Déu que diu coses i que fa coses ell sol, sinó que és un Déu que està pendent d'aquest poble que ell ha volgut crear i ha volgut formar. Perquè diu, he vist les penes i conec els seus sofriments. Jo pensava que impressionant això en una cultura en la qual, en el moment que es va escriure aquest text, les cultures normalment creaven un tipus de déus que no estaven pendents de l'home, no estaven pendents de la història. O, per exemple, la filosofia, que llavors és un déu motor immòbil que ell va fent, va creant, i els homes que vagin fent també la seva vida, no? I jo pensava, que bonic, quin déu, quina meravella de revelació, un déu que s'apropa a nosaltres, que ens veu, que sap que patim, que està pendent, i que no només el poble d'Israel, sinó que evidentment ho portem als nostres dies avui també, aquest Déu que està pendent, i encara més, com deia abans el Francesc, amb la persona de Jesús, que es fa un com nosaltres i que sap què vol dir aquests patiments, perquè els ha patit també ell, ha estat temptat, ha estat caminant també, no?, en els sofriments. És preciós aquest Déu.
Un Déu que vol tenir una relació personal en cadascú, no? El Déu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, un Déu que veu les esclavituds de la gent i que vol alliberar, no? Aquests textos són molt rics perquè expressen com tot el coneixement que el poble d'Israel ha anat tenint de Déu, de la seva experiència, Déu que es va manifestant, que no és el Déu d'una terra, que és el Déu de la persona, que estableix una relació personal. I després també l'última part, no? Jo sóc el que sóc, no? Que això ho hem d'entendre també en el llenguatge antic del poble jueu, que és una expressió molt, molt humana, molt vital, és el Déu que és vida i que dona vida, no? Després nosaltres sempre tenim, sobretot a la nostra cultura, la tendència a racionalitzar molt les coses, no? I Déu és el ser, i és el ser, i després això ho portem a la cultura, i en si anem, diguem, fent una realitat abstracta, espiritual, que a vegades com que anem allunyant del Déu autèntic, que és un Déu completament viu, proper a la persona, proper als seus patiments i molt també atent per alliberar-nos. Jo crec que és clau aquí que Déu ens vol alliberar, que Déu cerca una relació personal amb mi, amb el meu nom, amb la meva història, amb les meves circumstàncies i que em vol alliberar d'això que m'ofega.
Després, el bonic és la temporalitat de Déu. L'última frase de la lectura, aquest serà el meu nom per sempre, amb aquest nom em tindran present totes les generacions. Està parlant amb un futur, que som nosaltres. Uh-huh. Però és que les nostres futures generacions també aquest Déu serà present amb ells. I a mi és el que m'agrada, que quan llegeix la paraula que fa escrita no sé quant temps, mils i mils d'anys, segueix sent viva, perquè és paraula de Déu. I el maco de la litúrgia d'aquest temps de conversió, la setmana passada parlàvem de la fe d'Abraham, parlàvem dels valors terrenals que estem encarnats, i avui ens parla d'aquest Déu proper, aquest Déu que es manifesta, aquest Déu que cuida el seu poble, aquest Déu que coneix el seu poble. I això és molt maco, perquè vas veient aquesta paraula que va fent aquest camí amb nosaltres en aquesta Quaresma.
Podríem recordar ara, si els sembla bé, doncs, la resposta d'aquest psalm 102, que és el que correspon a aquest diumenge tercer de Quaresma, la resposta és: el Senyor és compassió benigna. Certament que podríem dir que remarca la característica de Déu, del Déu en el que creiem, certament. Els sembla?
L'impolcàstic fidel en la mort, sí. que bonica, sí. Aquest tros de la...
Sí. Ric en l'amor, diu aquí.
No és un Déu vengatiu, sinó és un Déu, bueno, ric o fidel.
Sí, és el mateix, sí.
I quan diu no t'oblidis del seu favor, no? Va néixer el Senyor, ànima meva, no t'oblidis del seu favor, és aquest favor, aquest alliberament que parlàvem ara, aquest Déu que actua, que no és un Déu que t'has d'imaginar, perquè no te l'imagines, ell fa. El que passa que nosaltres, clar, ho hem de saber veure.
Passem a la segona lectura. Va bé?
Molt bé.
Doncs és de la primera carta de Sant Pau als Corintis i del capítol 10.
Germans, no vull que us passi per alt una lliçó de la història. Els nostres pares estaven tots emparats per aquell núvol. Tots passaren al Mar Roig i tots, en el núvol i en el mar, van rebre com un baptisme que els unia a Moisès. Tots es van alimentar amb el mateix menjar espiritual. Tots van beure la mateixa beguda espiritual, ja que bevien d'una roca espiritual que els acompanyava, i aquesta roca significava el Crist. Malgrat tot, la gran majoria no foren agradables a Déu, ja que quedaren estesos pel desert. Tot això era un exemple per a nosaltres, perquè no desitgem allò que no és bo, com ells ho feren. No murmureu, com ho feren algun d'ells, que van morir a mans de l'exterminador. Tot això que els succeïa era un exemple i va ser escrit per advertir-nos a nosaltres, ja que els segles passats s'encaminaven cap als temps que vivim. Per tant, els qui es creuen estar ferms, que mirin de no caure.
Pau exposa als vacil·lants cristians de Corint l'exemplar experiència dels israelites al desert en temps de l'Èxode. D'aquí en deriva una invitació a la vigilància.
Estar sempre atents, vetlleu i pregueu, no?
Com ho podríem actualitzar avui? Perquè a vegades pot passar... Perdoni, que li hagi...
No, per favor, només faltaria.
Només era per contextualitzar una mica, perquè a vegades sembla com que la paraula de Déu està escrita aquí, en el Nou Testament, que jo ara comentem el Nou Testament en aquest moment. Però a vegades passa desapercebuda perquè no en fem experiència. No. Què ens diu aquesta lectura avui, als nostres dies?
Bé, jo penso que hi ha tres frases que són claus, no? Aquesta roca significava el Crist, aquesta roca que acompanyava el poble de Moisès. Després, Sant Pau segueix dient perquè ells no desitgen allò que no és bo. Penso que és el que dèiem fa la setmana, comentàvem la setmana passada, desitjar una cosa, poder-la fer és una altra. I acaba, per tant, els qui es creuen estar ferms que mirin de no caure. Penso que és aquesta contínua estat de vigilància. Som humans, sempre podem caure, la pedra la trobarem en el camí moltes vegades, però tenim quelcom aquí a aferrar-nos, que és el Crist, aquest Crist que ens ha donat la fortalesa per poder superar. I no ens hem d'espantar, som febles, caurem, perfecte, aixequem-nos i tornem a emprendre el camí, no? I penso que és molt, molt bo que el nostre cor sigui purificat, que el nostre cor visqui aquest desig de fer el bé, que el nostre cor visqui el desig de no aferrar-se a allò que no és de Déu, allò que no és bo. Penso que és una actitud en aquesta Quaresma.
Sí, jo crec que aquesta part que comentaves de com una autosuficiència, no? O sigui, Sant Pau aquí està criticant, perquè bueno, Sant Pau va tenir problemes serios amb la comunitat de Corint, això ja ho sabem, i suposo que també la tindríem les nostres, perquè tots plegats, no?, com deia el Francesc. Aleshores, esclar, sobretot vetllar per no caure en aquesta autosuficiència, que és el pitjor, perquè pots caure en moltes coses, com comentàvem, som febles, som limitats, som... volem una cosa i en fem una altra, això també ho diu Sant Pau mateix d'ell mateix, però l'important és que sapiguem aquesta roca que deia el Francesc, no? O sigui, d'acord, però jo què faig a partir d'aquí? O sigui, caic i ja està, o penso que per les meves pròpies forces no cauré mai? Aquest és el problema que tenen alguns de la comunitat de Corint. Diu, si creuen estar ferms, és a dir, creure estar ferm també és un perill molt gran, si creiem que estem ferms per nosaltres mateixos. Si creiem que estem ferms perquè tenim la roca, que és el Crist. Aleshores sí, perquè tampoc podem anar insegurs com a cristians allà patint, a veure si farem, si no farem. No, en Jesús ho podem tot, però sense Jesús, atenció, perquè resulta que ho fem bastant malament.
Però també s'ha de vetllar, no? Perquè el que hom pensa no és garantia de que ja estiguem en el nostre lloc, no? Uh-huh. Aquesta lectura, aquesta segona lectura, jo crec que és molt, molt interessant precisament per això que tu comentaves, Maria, per fer-nos veure com la paraula de Déu està ahí, però el mateix que han caigut molts podem caure nosaltres. Uh-huh. I això és una realitat viva, també, que la paraula de Déu ens ho diu i ens ho fa veure. O sigui, aquesta actualització, aquí Sant Pau està llegint l'Antic Testament i aplicant-lo a la comunitat dels corintis. Uh-huh. I això és el camí que hem de fer sempre, amb l'Antic, amb el Nou Testament i amb tots, no? I en el fons, a fi de comptes, el que a fi de comptes cal com contemplar és el pas de viure tancats en nosaltres mateixos o viure per a Déu, uh-huh. viure per la paraula de Déu, o obeir la paraula de Déu, viure per la nostra glòria o viure per la glòria de Déu. És així, al final tot se simplifica. Després a nosaltres ens compliquem molt i ens podem trobar molts arguments, molts raonaments i moltes coses, diguem, per quedar-nos en la nostra pròpia voluntat. Però jo crec que en aquesta Quaresma, per mi, el pecat és molt senzill. El pecat és que jo em vull quedar amb lo meu i, en canvi, no vull obeir el que em ve de Déu. Després tinc una dimensió i una capacitat molt gran de convèncer a mi mateix de que faig el que haig de fer, etc. No? Però això té com uns fruits, té una, té diguem, una transparència que em porta i que em fa coincidir amb la paraula de Déu. I la paraula de Déu m'ajuda a entrar en aquest punt. I si no, hi ha possibilitat també de que la religiositat no em porti a viure el que Déu vol de mi.
Home, aquí també hi ha una cosa bastant concreta, que diu no murmureu, com ho feien algun d'ells. Vull dir, això és molt concret i és per tota la vida, em sembla a mi, no? Per tant, també, evidentment, per nosaltres. I que aquí, quan es parla de murmuració, s'està referint més aviat a que el poble no es fia de Déu i que diu, veus, aquest Déu que ens ha fet sortir d'Egipte ara ens deixa per aquí plantats al desert, ens morirem sí. tots de gana. Sí, sí. Això també es pot passar a nosaltres, que fem una experiència, que ens posem a servir en algun lloc, no sé, la parròquia, on sigui, i després, quan sembla que les coses no van com nosaltres voldríem, diem, veus, és que Déu ja, no, ja ens ha abandonat, ja està, ja no ve, ja no ens acompanya, de les hores que fem.
Però, Begoña, vostè creu que el cristià d'avui té consciència de comunitat? O viu o vivim el cristianisme d'una manera individualista, per tant, molt perillós perquè tots els muntatges que ens fem realment no poden tenir una orientació, ens podem equivocar fàcilment, com deia sí. ara mossèn Xaver, no?
Jo crec que cada vegada més hi ha aquesta consciència, gràcies a Déu, de comunitat, de poble de Déu, de que estem caminant tots junts, i que això no només és una consciència, sinó que sobretot és una experiència, és a dir, va junt, no? Perquè, esclar, és el que diem, que nosaltres podem ser autosuficients, podem caure, podem fer totes aquestes coses, però si hi ha una comunitat que ens avisa, que ens diu, que vetlla per nosaltres, que diem, a veure, què estem fent, no?, amb la nostra vida, què estem fent amb l'Evangeli que hem dit que volem viure, perquè, de fet, és una decisió que hem pres, ningú ens ha obligat.
Bé, doncs, potser és el moment de que passem a escoltar l'Evangeli, els hi sembla bé, com tertulians, doncs un Evangeli que és de Sant Lluc i del capítol 13, però abans recordem als oients doncs, que estem compartint aquesta tertúlia aquí als estudis de Ràdio Estel a Barcelona amb la Begoña Palau, professora de la Facultat de Teologia de Catalunya i membre del Seminari del Poble de Déu, en Francesc Figueres, membre de la Comunitat Betània i de la Delegació de Joventut de l'Arquebisbat de Barcelona, i amb mossèn Xaver Segura, que és prevere a la parròquia de Sant Francisco de Assís, de Bilbao, i que es dedica a la formació de laics. Ara sí, doncs, l'Evangeli de Sant Lluc, que hem dit.
Per aquell temps, alguns dels qui eren presents contaran a Jesús el cas d'uns galileus, com Pilat havia barrejat la sang d'ells amb la de les víctimes que oferien en sacrifici. Jesús els respongué:
us penseu que aquells galileus van ser malmenats perquè havien estat més pecadors que tots els altres galileus? Us asseguro que no. Si no us convertiu, tots acabareu igual. I aquells 18 homes que van morir quan els caigué a sobre la torre de Siloé, us penseu que eren més culpables que tots els altres habitants de Jerusalem? Us asseguro que no. Si no us convertiu, tots acabareu igual.
I els digué aquesta paràbola:
un home que tenia una figuera a la vinya, anà a cercar-hi fruit i no n'hi trobà. En veure això, digué al vinyater: mira, fa 3 anys que vinc a cercar fruit d'aquesta figuera i no n'hi trobo. Talla-la d'una vegada. per què la tinc si no fa més que ocupar-me la terra? Ell li contesta, Senyor, deixeu-la encara aquest any. Cavaré la terra i la femaré, a veure si fa fruit d'ara endavant. Si no, ja la podreu tallar.
Jesús treu una lliçó d'aquest fet que narra el text sobre els galileus que van ser aplastats per la torre de Siloé quan participaven en una revolta. L'ensenyament de Jesús és, si no us convertiu, tots acabareu igual. Al final, doncs, també afegeix aquesta paràbola de la figuera que no dona fruit. Actualitzem, doncs, aquests versets, els hi sembla? Qui vol començar, Francesc, vostè mateix?
Sí, potser podríem actualitzar que aquesta figuera referiríem a la vinya, al poble d'Israel, és aquesta simbologia, per tant. Jo penso que aquí hi ha una cosa que avui en dia va molt reflectint la nostra realitat, no? Que és buscar les causes del problema. Uh-huh. Moltes vegades busquem el culpable i ens acusem el culpable, però no busquem la realitat de la causa, no? Estem vivint una situació que tots sabem perfectament i la causa, tots diem, oh, és que no hi ha diners, és que la bombolla... Parlem-ne. Què és el que realment...
La crisi econòmica, vol dir, o parla en sentit espiritual?
No, parlo en sentit espiritual i material, perquè una cosa va lligada amb l'altra. Sí, l'ésser humà és home i és esperit. Llavors, jo penso que aquí hi ha un dels problemes que Jesús va molt clar, vull dir, la paraula de la figuera, no? I és, clar, la figuera no dona fruit. Bueno, doncs potser, com diu el que treballa, doncs deixa'm cultivar-la, deixa'm llaurar-la. O sigui, hi ha com una... de dir, anem a buscar la causa. Potser és que la terra és dolenta, potser és que no té l'abonament adequat. O sigui, i a vegades ens plantegem de realment a buscar els culpables de la crisi que està... Anem a veure, anem a analitzar, anem a pensar quina és la causa d'aquesta crisi. Abans, ho has dit tu en el comentari, abans l'individualisme, aquest individualisme tan aferrat en aquesta societat moderna ens ha portat a que jo sóc el més important vers la meva comunitat. I això és el que no m'ajuda, a veure que jo necessito convertir-me. Per tant, que aquesta conversió estem cridats tots i que Déu té aquesta paciència d'estar al costat nostre i que ens ajuda a fer aquest procés de conversió.
Jo crec que la conversió és una de les coses, bueno, tema clau potser, no?, d'aquest evangeli, perquè, i tema clau de l'evangeli de Lluc, en tot l'evangeli, per ell és molt important el tema de la conversió, perquè és curiós, no?, perquè un diu, primer posa aquests exemples d'aquests galileus, tant de la Torre de Siloé com el tema de Pilat, que els... bueno, els mata i tal, no? Tots aquests dos diu, bueno, us penseu que són culpables? I uns dirien, no, ningú és culpable, que és el que venim a dir ara més sovint, no? I resulta que la solució de Jesús és, no som més culpables que vosaltres, però tots ho som, no? Una mica el mateix que fa Sant Pau, la carta als Romans, que diu, ni pagans ni jueus han sabut fer servir el que tenen i, per tant, l'única salvació és Crist. Per tant, aquí, clar, és molt clar, no? L'única salvació és Crist, que aquí interpreta, o sigui, Jesús està representat per aquest que intenta que no li treguin encara la figuera, o sigui, que encara no la tallin, perquè encara, com deia el francès, hi ha possibilitat de canvi, hi ha possibilitat de conversió.
Aquest Déu pacient, aquest Déu que...
Aquest Déu pacient.
I després aquesta cultura del pecat, O sigui, jo tinc desgràcies perquè tinc que purgar un pecat anterior dels meus antepassats, aquest concepte del poble d'Israel, que és un concepte totalment...
Però avui dia també hi ha això.
Hi ha gent que ho pensa,
sí?
Hi ha gent que ho pensa.
Bueno, i també, jo crec que Jesús també aquí agafa com un element provocador d'aquella tendència que tenim tots a fixar-nos en els mals que pateixen els altres,
sí,
i en els grans desastres que hi ha al món. I en canvi Jesús vol agafar això i diu, no, o sigui, tots acabareu així, si no us convertiu. O sigui, a vegades ens fixem molt en els mals que viuen els altres o que pateixen els altres i ens consolem, i en canvi amb això no ens estem adonant de la malfeta que pot ser la nostra vida si no realitzem el pla de Déu i si no, certament, aprofitem tots els regals que Déu ens va donant, no? Això és com una primera part, no?, aquesta cosa provocadora que té Jesús en tants moments, no? Després, la segona part, en la figuera, la vinya i el vinyater, jo crec que a mi em planteja també la pregunta, no? Jesús vol de nosaltres fruits. I em pregunto, quins fruits vol de mi, no? Quins fruits està demanant Jesús de mi? Perquè també això és una pregunta important, no? Perquè a vegades nosaltres també tenim això mal entès. Jo pensava també aquests dies en Charles de Foucault, i Charles de Foucault també va morir sol. I els fruits externs van ser misteriosos, petits. En canvi, ara, amb el pas del temps, ha tingut una influència i ha ajudat i il·luminat la vida de moltes persones. Bé, Doncs aquests fruits que Déu em demana, això és el que jo m'haig de concentrar. A veure què és el que vol de mi, si ho estic, certament ho estic treballant aquesta vinya meva, o no, o estic molt preocupat amb els mals que pateixen els altres.
Tornem una mica, perdoni la interrupció, tornem una mica a allò que parlàvem abans en la primera lectura, de l'individualisme, o d'una segona, de l'individualisme. O sigui, què vol Déu de mi? Potser, si a mi m'ho diu directament l'Esperit Sant, pot ser, hi ha alguna possibilitat que estigui equivocat o equivocada. En canvi, si hi ha el context de la comunitat, potser també la llum queda com la meva llum directa amb Déu, potser queda més purificada, queda il·luminada, però la comunitat també.
Sí,
no li sembla?
Evidentment. Certament que jo crec que a la nostra època és molt important la dimensió comunitària de la fe per poder trobar també i reconèixer i saber el que Déu ens està dient i jo si realment visc el que haig de viure o no. Perquè sempre ha estat la línia de l'Església Catòlica, no? De la tradició, del cos de l'Església, de... no una interpretació individualista Clar. Del que Déu en diu en mi, sinó una interpretació que em porta a la comunió, que em porta a la unitat amb els altres. Diuen que una de les grans claus del Concili Vaticà II va ser la comunió, l'eclesiologia de la comunió. Jo crec que això és el gran clau i el gran repte de la nostra època, descobrir el que vol dir l'experiència de la comunió. Jo crec que dintre de l'Església Catòlica ens falta molt això, el fer comunitat, el ser comunitat a l'Església local amb el bisbe. A vegades ens quedem molt amb les coses que veiem malament, amb les anècdotes, amb la cosa superficial i no sabem construir i edificar la comunió amb les murmuracions, amb les crítiques, potser a vegades de coses que poden ser fins i tot criticables, però que ens impedeixen l'experiència de la comunió.
Jo podria fer la cara positiva. Jo penso que la crisi ens ha portat una cara a agrupar-nos i a buscar solucions i a cooperar, perquè jo no sé si coneixeu, suposo que sí, aquí a Barcelona hi ha moltíssima gent que gràcies a la solidaritat de Càritas, d'altres ONGs, estan fent possible que puguin viure el dia a dia, que puguin tindre doncs, el plat de taula pels seus fills. I això penso que és el que dèiem, les crisis són oportunitats.
Sí.
I jo penso que estem en una societat que sí que hi ha moltes coses que s'hem de revisar, estic d'acord, però hem de donar aquesta oportunitat. I penso que dins la crisi ha sortit tot un moviment social de comunió, d'ajudar-se. Per què? Perquè ens hem donat compte que sols no podem fer res, que sols anem a l'autodestrucció, perquè sols arriba un moment que tots tirarem del carro i el carro es trencarà perquè no pot ser. Hem de tirar tots el carro cap a una direcció.
Molt bé, doncs amb aquest comentari que ens acaba de fer en Francesc Figueres i tots els que han fet els altres dos convidats, doncs hauríem de donar per acabat el programa d'avui en el que hem comentat per a vostès, amics i amigues de la taula de l'Evangeli, la litúrgia d'aquest diumenge tercer de Quaresma. Agraïm, doncs, aquesta participació en el programa a la Begoña Palau. Gràcies.
Gràcies.
Gràcies també a mossèn Xàver Segura.
Gràcies.
Gràcies a Francesc Figueres.
A tots vosaltres.
I també a vostès, amics i amigues de la taula de l'Evangeli. Moltíssimes gràcies per haver-nos sintonitzat. Recordin que ens plau molt rebre els seus missatges de correu electrònic que, si ho desitgen, poden continuar fent-ho a la nostra adreça taulaevangeli@radioprincipat.com. taulaevangeli@radioprincipat.com. També ens trobaran al Facebook. Els esperem la setmana vinent. Els ha parlat Maria Marina. Adéu-siau.